El gall del monestir.
Passen ja d'un quart de deu del matí i estem en una animada tertúlia, just abans de la tertúlia oficial. Saludem els nostres companys, Marta Oixant, molt bon dia. Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Rogel i Pedró, bon dia.
Bon dia, amb il·lusió.
Amb il·lusió, i tant, home, si és divendres, avui, no ens ha de faltar. I
com deia l'expresident.
Sí, amb il·lusió. O el personatge del president.
O el personatge, sí. Al final, és veritat que al final els personatges reals s'acaben assemblant els de ficció, perquè com que se'ls miren, i penses, vols dir que jo faig tantes vegades
això? És que ho fan bé. El Jaume Pla no l'hem saludat.
Jaume, bon dia.
Jaume, bon dia. És que t'estàvem donant una miqueta de temps...
Per refer-me.
Això, perquè respiris tranquil·lament.
Tres o quatre gots en un de sol.
Això, han estat les presses. Han estat les presses.
I el Jaume avui ve de pan a pana, fica't tu, americana de pana, pantalons de pana, sí senyor.
Això...
Vol dir que fa fred.
Nadal a casa. Sí, senyor, doncs per quina vam a començar? Justament pel Nadal. Pel Nadal, que no sé si... L'hivern encara oficialment no ha arribat. No arriba fins al 21 de desembre. Però avui ja s'ha notat, a les temperatures.
A dos.
A dos.
De casa, al tot, estàvem a dos.
Efectivament.
El baròmetre.
Molt bé, Jaume. El becari. El becari.
Ja
es noti que és el becari.
Ja he començat.
Sí, efectivament, ho notem a les temperatures i ho notarem també aquesta tarda perquè avui hi ha l'encesa de llums.
Avui
oficialment, sí. Comença el Nadal a Sant Cugat.
Ara estan posant les... Bé, algunes ja hi són, la plaça del monestir, la plaça d'Octavià.
Sí, hi ha les
parades aquelles i aquelles casetes de fusta, que són molt maques, allò.
Sí, per la Fira de Nadal. Sí. La Fira de Nadal, Santa Llúcia, allò ens acompanyarà durant tots aquests dies. I avui, precisament, aquesta tarda, hi ha l'encesa de llums, 580 llums de Nadal que decoraran aquestes festes la ciutat. Sou molt de Nadal, vosaltres?
Home, jo segueixo la tradició.
Sí.
Sí, sí. Sí. Les trobades de la família... Per exemple, sí. La nit de Nadal, la vigília, no? Tradicionalment la fem sempre el 22 de la família, perquè ho fem la nit de Nadal, perquè el dia de Nadal doncs està ja tanta colla com us hem d'anar a casa dels sogres o d'un altre familiar, i aquella nit ens trobem tots.
22 sou?
22.
Déu-n'hi-do.
22.
Doncs nosaltres, concretament la meva família, com que tenim netes i són molt petites, doncs, bé, una mica els seus pares van en la línia de conservar les tradicions aquestes tan nostrades, aquesta ho és una, i ho fan això, amb els Reis, amb el dia de Nadal, també, i aquests dies ens trobem. I el fet d'estar amb la canalla petita, doncs, jo crec que aporten aquest punt d'il·lusió que és molt important dins les famílies, almenys dins
no?
La meva.
Sí.
I mira, doncs vius també al seu costat aquesta qüestió i alhora també una miqueta també intentem els padrins, jo soc padrí, i els pares també transmetre'ls una miqueta la nostra tradició del Nadal, que és molt concreta, que és molt maca i que té una personalitat catalana doncs molt marcada. Per tant, transmetre'ls això, pensem que també és part, jo penso, que és part també de l'educació de, dels fills i del que han de rebre de famílies i també de país, una mica.
Vosaltres?
Doncs nosaltres també ens trobem tota la família. Després és això, potser la nit de Nadal és quan estem tots junts i després els altres dies ens anem repartint una miqueta, no? També amb la resta de els sogres, amb no sé qui. Aquest any intentarem fer una festa grossa entre tothom, a veure si podem. Però, bueno, la idea és això, intentar que passar el Nadal tots junts. I després celebrem tot, fem el tió, fem el Nadal, fem els Reis, vull dir que... I ho hem fet des de que érem petites. I, de fet, fins i tot quan érem més grandetes, tant més germana com jo, seguíem vivint igual, no?, aquests dies. I ara que tenim a la meva filla i això, doncs, bueno, encara amb més il·lusió, perquè amb els nens encara ho viuen... amb més ganes i més fantasia, no?, també.
T'encomanen sí. Aquesta il·lusió, l'esperit, les ganes, perquè de vegades se't treuen les ganes de fer segons quines sí, coses, no? Sí. A mesura que et fas gran, fa de mal dir, però vaja.
Sí. Sí, a vegades, quan es fan més grans ja els nens, són petitons, no, després ja s'enfilen a la cadira i fan el vers. El vers. Sí. Però, no, en el meu cas, bé, clar, ja les meves filles són grans, i però bé, ens reunim. Fem com que bé, el dia Sant Esteve fem tota la meva família en canelons i tota la cosa tradicional. La nit de Nadal no hi ha hagut mai cap mena de tradició a casa meva, a la meva família, no hi ha hagut, no, és una nit com una altra, no. Però això va a cadascú, no sé,
va a gustos i va sí. Una mica també a tradicions,
sí,
no?
Suposo,
familiars, sí, tradicions, sí, familiars,
sí, sí. I després el... Bé, és que aquí a Catalunya és més el Sant Esteve, eh? Sí. Més que la nit de Nadal. Espanya és la nit de Nadal, no hi ha el Sant Esteve, no existeix. Però després jo passo també el Nadal a casa d'una senyora, vull dir, d'aquí Sant Cugat, ja amiga de fa molts anys, i ens trobem molta gent el dia de Nadal. Però és amicalment, no és familiar. Uh-huh. Això és, depèn de cadascú.
Perquè allò era el refrany de per Nadal cada ovella al seu corral, i no em digueu que Nadal només el dia de Nadal, em refereixo tot el Nadal. Si fem cas al refrany, les més de 170 propostes que hi ha d'activitats a la ciutat
no les faríem.
No les faríem. També és un moment per gaudir la ciutat d'una altra manera, amb unes altres activitats. Hi haurà l'embalat, que s'ha tornat a recuperar, sí, aquest any. Hi haurà la pista de gel, que torna a ser, i que avui justament obren, que ens acompanyarà durant dies. Es fan tantes coses i tan diverses, o sigui, és una època en què la música és important, amb les Nadales, per exemple. Uh-huh. La gastronomia és important, perquè també es fan aquests àpats tan especials, tan especials, i que els fas i t'hi dediques tot el dia per satisfer els teus convidats, no?
No, és que no et mous de la taula i vas menjant, ara això, perquè van portant coses, no?, tota la tarda, clar, perquè la gent està allà fent sobre taula, i ara això, no fas... Zero exercici. És veritat que si no tens disciplina, doncs acabes... Vaja, que no, de fet no has de sopar, perquè amb aquests àpats que fas, sopar no té sentit, no?
I jo em pregunto una cosa, i la part religiosa d'aquesta celebració on ha quedat?
La part de què, diu?
La part religiosa.
No ho deia de broma.
Si vols, m'ho pots tornar a preguntar tantes vegades com vulguis.
Van,
no, a veure, més clar, és que l'origen d'aquesta celebració, doncs, té un sentit religiós.
Ho deia de broma, en sentit, no, en sentit que molta gent ja, és veritat que no se'n recorda que la base de tot això és religiosa, d'aquestes festes. Hi ha molta gent que diu que estan... Jo sóc agnòstic, però vull dir, hi ha gent que diu que tot això no s'hauria de celebrar perquè és religiós i tal. Sí, però les festes hi són. Mm. És a dir, que la gent vol fer la festa, encara que traient-li el sentit religiós, però si li treus el sentit religiós, la festa no té cap mena de sentit.
Clar.
És veritat. Mm. Les coses com siguin.
La majoria de festes tenen aquest origen religiós i d'altres que no tenien origen religiós, la pròpia església els va adoptar com a religiós, clar, com a religiosa. Uh-huh. Per tant, aquí hi ha una miqueta de bat i bull, però jo crec que la gent és prou intel·ligent i cadascú, cada família en aquest cas, sap molt bé destriar què és una cosa de l'altra, amb el total respecte pel tema religiós, pel fet de que doncs, cadascú té dret a creure i a practicar tot allò que cregui, doncs hi ha un altre sector de la població doncs que li dona un caràcter estrictament social, de relacions humanes, festiu, etc., perfectament respectable també. Jo crec que hi ha espai per tothom i a Catalunya, que és el que més conec, doncs hi donem aquesta doble vessant segons els criteris de cadascú. Hi ha gent que han segut, hi ha famílies, que abans parlava de les famílies, no?, que han batejat les criatures, després es fan la comunió i després segueixen el que ells creuen, no? Doncs perfectament respectable. Jo crec que això ens honora com a poble, com a nació, i per tant que cadascú cregui, practiqui allò que vulgui en el moment que cregui i vulgui. Ara el Nadal, doncs, té aquest vessant, potser en aquests moments, potser fa molts anys endarrere, potser quan el Jaume era més petit, jo també, i alguns d'aquí també, doncs potser teníem més abast la pràctica religiosa, des de la missa del Gall, la missa de Nadal,
el pessebre,
el pessebre i tot això. Es continua fent això i en alguns casos, com el cas que deies del pessebre, hi ha moltes cases que el segueixen fent, però té un caire estrictament popular, tradicional.
No són una família religiosa pròpiament dita.
I no passa absolutament res, crec que això no fa cap mal a ningú.
Jo crec que més que el tema religiós ara s'ha convertit en una festa de trobada, en una festa entranyable de família, no? Que hi ha molta gent que està distanciada físicament.
Entranyable o no tan entranyable, no? Perquè també depèn de la situació.
Segons el ministre diu que no
aquestes
és entranyable.
Aquestes obligacions després ja saps com acaben, no?
No, però en general costuma ser entranyable.
Sí. Del cunyat aquell, de no sé què.
Això és més aviat per Sant Esteve, eh? Però la nit de Nadal, nosaltres la celebrem, tu dius que és clar que no se celebra, és veritat, però quan és una família tan nombrosa, la fas per trobar-se aquella nit, perquè
clar.
El reste d'Espanya s'hi fa la noche de vida, i la fan bomba, sí,
i
esta noche me voy a emborrachar, tot això aquí no ho seguim.
Nosaltres piquem el tió, la nit
de Nadal. El tió sí, però la fan bomba no.
No, la fan bomba no.
El tió, clar, però sí. Vull dir que és una forma de trobada, no la missa del Gall, no hi anem, però...
No hi vas.
No. No hi va.
No, jo tampoc.
No, no, dic que és tradició que hi ha molta gent que hi va, sí, hi ha gent que hi va.
Sabem que es fa la missa de Gall aquí a Sant Cugat.
Sí. Jo me'n recordo, he vist molts anys, el Mesón, perquè és el bar que està
a la sortida, o a l'entrada, com vulguis.
S'omple, sí, allà, davant del monestir, clar, quan la gent surt de missa del Gall, allò s'omple d'una manera espectacular. Hi ha moltíssima gent que hi va,
Sí, jo hi havia anat alguna vegada, a missa del Gall, i... una cosa, se'm feia una mica llarga la missa, perquè aquell dia entre els cants, el sermó i una cosa i una altra, la missa es feia molt llarga, però també he de dir que al marge del tema estrictament religiós, per mi tenia aquell aspecte misteriós, aquella part misteriosa de la llegenda i la història del gall del monestir, que va cantar tres cops i tot això, tota la llegenda que, bueno, ja sabeu, ja els santcugatencs ja sabeu, i si no, doncs heu d'anar a Pedra i Sang aquests dies,
Ja hem avançat un tema.
A veure. No, només és allò un incís.
No, sí, ja en parlarem després.
Per tant, aquesta part una mica misteriosa també hi és. Jo també li sabia veure en aquells moments i pensaves, ostres, aquí en aquest monestir, en aquest mateix indret, en aquest mateix espai, van passar coses espectaculars, històriques, i que són úniques en la història de Sant Cugat, no? Per tant,
I de Catalunya.
I de Catalunya, exacte. Sí.
Jaume. Jo, la missa del Gall, ja dic, no hi vaig, però que normalment l'any passat vam fer la nit de Nadal aquí en un restaurant, tota la família, per cert, ha tancat, i aquest any no ho fem aquí, ho fem a Barcelona, i ha plegat. I vaig passar per la missa del Gall, vaig anar-hi. i de caliu emotiu i la missa del gall i les Nadales, però això la va veure absolutament tenebrosa. Sí.
Neves, va fer por,
tothom, neves tothom. I casualment aquella nit la filmaven per TV3 i era d'un tecnicisme espantós, perquè és clar, el capellà va haver la missa i càmeres per munt i càmeres per avall i aquelles càmeres girafa que es portava per tot arreu. I el que van fer, cap Nadala, cap cançó popular, cap pregària en català, va haver una, la coral, tots vestits de negres, i era una cosa molt tècnicament seriosa, vull dir, no, el caliu del Nadal, en absolut. I l'església plena, no vaig conèixer ningú, només l'historiador, el Domènec Miquel, ningú més.
No serien extras.
No. Devia venir molta gent de Barcelona perquè ho filmaven i van dir a veure si vam sortir en pantalla, no? Però és que és curiós, a mi, quan vaig al teatre conec moltíssima gent del poble, no vaig conèixer ningú, molta gent de fora, diguem, i mirar, vaig veure que el caliu nadalenc en absolut.
En canvi tothom deia, mira en Jaume Pla.
No. Cama de camuflatge.
Anava molt discretament.
Potser algun any s'aconseguirà el que tantes vegades s'ha demanat, no? Que Pedra i Sang pugui fer la seva representació en el mateix espai físic.
Però això trigarà,
que van passar.
Sí.
Trigarà, sí. I aquí hi ha d'haver canvis, no sé de quina mena, però però tot ho sabem de quina mena.
Jo, que l'he feta durant 10 anys, he arribat a la conclusió que
és impossible, no?
S'ha de fer una altra obra, això sí, però aquesta no. Aquesta no.
Doncs això, que torna Pedra i Sang.
Sí, però 16 anys. Sí.
Ai, pare. Vam estrenar l'any 2000.
Te l'has estrenat tu, jo, home?
Sí, tant.
I jo també,
Tu també, sí, noia, ets joveneta.
Jo també. Sí. Bueno, també no vaig estrenar, però no. Va venir la vocació de...
Sí.
Però què fèieu de poble?
Aquest era monjo.
De monjo.
El Jaume també era monjo.
I feia... No, jo era monjo. No,
abat,
viu,
però... Ai, perdona. L'abat. Oh, ja me'n vaig,
Era el meu abat.
I ell que estava amb mi, diguem,
cantàvem,
entre vestidors, quan sortíem junts, eren els monjos qualificats, aquest nou poble.
Com t'ha agradat el Jaume,
No, m'ha agradat molt que m'agafessin a mi, sense càsting, per poder fer aquest paper. No?
Deu anys ho vas fer?
Deu anys.
O sigui que te'l saps de memòria.
I tant. I em maten a la nit de Nadal, que l'obra és així, i em van matar 80 vegades.
Ui, i encara hi ets?
Encara hi soc. I l'actor protagonista, que era el Berenguer de Saltell, també vam plegar. El mateix any, el Berenguer de Saltell.
Gran actor.
Han passat 10 anys, doncs, escoltem, s'ha cobrat un cicle. Crec que hi ha d'haver-hi variacions, inclús amb el muntatge hauria... no sempre exactament igual, i vam dir, bueno, pleguem, ja està.
Com la Rotera a Londres, que van canviant els actors, doncs aquí van canviar...
Inclús l'escenografia, doncs aquí... Sí. Doncs mira,
I la Marta, de què feia?
Jo era la noia del poble...
La nena.
No, la nena era la Martina.
Ja, però tu eres una neta, bueno, vale.
Però això era la noia del poble, i era la que feia el monòleg de quan li donen la sentència... dels advocats i això.
És una escena crítica molt bona, que ha de ser una bona actriu com és la Marta.
Oh, gràcies.
No, perquè hi ha un moment del poble, no, que està tothom en escena i menys els monjos i l'abat, i que té molt protagonisme.
El convingut compromís.
Exacte, sí. Està molt bé, sí.
I el Rogeli, de què feies tu?
De monjo.
Poble de Sant Cugat.
Però eren tres monjos que cantaven. Quin
dels monjos eres?
Un dels monjos cantaires del cor.
Érem
tres.
Era l'intel·lectual, tu, no?
Sí.
Perquè el Joan Fàbregues feia el monjo, diguem, de l'hort.
Sí, ell venia de l'hort.
Però ell no era l'intel·lectual.
Sí.
Ja es notava que era un
cor. Els primers anys també vam tenir el Joan Llamas.
Exacte.
Era el monjo, el bodeguer, no? Era el que se'n cuidava de la bodega.
Fantàstic, el Joan, fantàstic.
Quanta gent ha mort dels que han fet? Tu saps, Jaume? Així com el Joan Llamas.
Jo sé dos, segur.
El
Priante, el Priante i el Llamas.
Sí.
Exacte.
Em sembla que han mort físicament.
I després, quants han passat?
Ai, quants han passat, i tant.
Quants han passat fent sí, algun dels molts. Papers?
Sí,
sí, sí, sí, molts, molts, Jaume? Molts. Dels protagonistes no, eh? Han quedat, ara han canviat els dos, però en general...
Però, per exemple, el rei ha canviat molt.
Sí, perquè el rei ja estava escrit d'aquesta manera.
Sí.
La idea era que el rei, que és un personatge que surt al final i és totalment absent al tema de l'obra, ho fes un professional cada any diferent. I es va fer els dos primers anys, es va fer sempre diferent. Venien inclús d'actors de Barcelona, esclar. I ara no, ara donar la coincidència que
sí, el Carles
Martínez, que és un gran professional que viu aquí, s'ho combina, sí, bueno, tots han estat bons.
Molt bons.
Sí. En general aquest personatge és molt sí. bo.
Però
molt...
Carles Martínez ho fa molt,
molt
bé.
Molt bé. I em sembla, aquest any no sé si ho fa igualment, no sé. Però si no té teatre professional en la nit aquesta, bueno, en aquesta època de l'abat viure o del pes i sang, i acostuma doncs, a fer-lo, li agrada molt i viu aquí i ho fa molt bé, però la idea era canviar-ho
sí.
En canvi els altres no ho fixes. El que passa que si en dos han plegat, com és l'abat i el Berenguer, un que feia un gran actor, que feia un personatge de l'advocat, doncs ara ha passat a fer l'abat viure,
el Xavier Torre.
El Xavi.
Sí.
El Xavi.
En canvi, el Berenguer doncs, l'ha fet un noi de fora.
No, estava bé, jo m'agradava molt, eh? Jo ho passava molt bé, tot i que és lligat, perquè són justament dies sí. d'aquests familiars.
I dies amb dues funcions.
I dues, sí.
Totes Nadal i Sant Esteve són els dies de representació.
Sí. I després continua. Sí, ara estan dues funcions molts dies, eh?
Clar, és que si
el 27 i el 28
t'agafa aquests dies, i si estàs, la gent està allà amb la família i s'ha d'anar a fer, fer el paper, doncs esclar, fa mandra sí. Clar,
no, però quan clar, vas en plan professional això no compta.
Clar.
Sí, però, home, però, arreu de Catalunya el dia de Nadal es fa teatre.
No, però aquí,
vull dir, la gent no plega perquè és dia
que,
Nadal.
Com que aquí no cobren, és una cosa absolutament voluntària.
Alguns actors, els professionals,
algun,
cobren.
Hi ha algun,
cobrava,
però ben poquets, sí. Clar.
No, però en general no es cobra, eh? No. No es cobra.
Hi ha un llibre també que...
No cobren els actors, o sigui, els que... Sí,
sí, diguem-ne que és un conjunt d'entre aficionats i professionals, no? Però...
Hi ha una trucada que no sabem si és urgent o no, però...
Deu ser...
No hi ha més trucades, ja s'ha acabat.
No hi ha el carnet, però els protagonistes acostumen a ser professionals, Xavi Tor, el Joan Berlanga, el rei i l'abat. I aquests cobren.
Sí.
I després els monjos també cobren una part. El cor no cobra i la
però,
gent...
Però nosaltres ho cedíem a l'església perquè, clar, eren benefactors i tot
sí,
això.
Sí, ho cedíeu a l'església, sí. Tot.
Sí, sí.
Tot.
Havíem fet el vot de pobresa
i
de castedat.
Clar, és veritat.
És clar.
Però en aquella època de pobresa poca, eh?
Aquest sí.
Precisament tu feies la revolta de poble
sí.
perquè de pobresa i de castedat poca.
El pare va, no sé com ho portava, però els monjos eren molt estrictes amb això, eh? Sí, molt, molt.
Històricament em sembla que la cosa no era ben bé.
No.
Ara parlant de temes de Nadal, també fa 10 anys ara que celebrem el poema de Nadal, que en diem Nadal a casa. Però també és bonic que això, aquest sí que es fa a dintre de l'església, al monestir. I s'ha fet a altres llocs també durant aquests 10 anys, s'ha fet a la Unió, s'ha fet a la Casa de Cultura, s'ha fet a l'Auditori, perquè la va començar a dirigir un gran professional, un gran director, que jo admirava molt, que era l'Esteve Polls, i va venir aquí per primera vegada a dirigir-lo, i llavors, quan ja era molt gran i anava a poder continuar, l'últim any que va poder-ho dirigir ell, li vam fer un homenatge a l'Ajuntament, li va regalar la placa de ritual en l'Auditori. I després ell no va poder, va morir l'any passat, i ara la continuem fent. Durant 10 anys seguits la fem, i aquest any celebrem el 10è aniversari. I està molt bé perquè el marc del monestir és el més adequat. I allà permet doncs, haver-hi 30 nens que canten les Nadales de l'Escola Fusió, i aquest any el cant final, que és Glòria en el cel del Handel, no el Messies, Glòria de Déu... Narianarà, Jesús és la... Doncs ho canta una part del club, del cos del Club Muntanyenc, una part dels adults de l'escola Fusió, una part de la cor de l'Unió i una part del teatre de l'Ateneu. Tots junts s'ajunten i es quedaran, doncs, 50, suposo, en el cant final.
Com d'important també és la música, eh? En aquesta celebració, ja dèiem abans que hi ha un munt
la música és essencial.
De fet, coincideixen, no sé si el mateix dia, però tres poemes de Nadal, vull dir, en tres representacions diferents. Bé, una és, em sembla que és de la Floresta, em sembla, una.
Mirasol.
O Mirasol.
Mirasol.
I dues de Sant Cugat, que no sé si és el mateix dia o no, però...
No, el mateix dia de la Mirasol i de Sant Cugat sí que això és un inconvenient, no sé... S'havia de calcular, no? Però el nostre no, el nostre ho fem el dia 10. El nostre és la gran òpera...
Si no et fas tu la propaganda...
Clar, no, però és veritat, tu, som els que hem fet.
El Jaume ens ha de vendre's, eh?
No, però és que més no, autèntic, no dic res que no sigui cert,
i és,
no?
I és una bona opció, és un bon producte, sí. Com diu ell... l'Esteve Polls va ser un gran...
El gran mestre.
El gran mestre, i tant, i tant.
Pensa que va venir aquí feia 30 anys que l'estava fent a totes les catedrals de Catalunya, Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona, eh? Durant 30 anys seguits. I l'home, doncs, era un directoràs, i jo vaig actuar amb ell i van fer una cosa de Molière i van fer una altra cosa de Sagarra i vaig tenir la sort d'incorporar-me a la seva companyia, no fent bolos, bueno, el Romea, i a Catalunya era un mestre realment.
I escolteu, digues.
No, deia, el dia que ho va fer, l'últim dia, això que deia en Jaume, al Teatre Auditori, va, Esteve Polls, va cap al final ja, va estar a punt de caure,
sí.
No veia un esglou que hi havia,
va estar
a punt de caure a l'escenari, clar, i en aquell moment, sort, jo vaig pensar, ai,
el Xavier Tor no va salvar.
El Xavier Tor, que estava al costat, doncs aleshores el va agafar,
el va agafar, i
el va salvar, en aquest sentit, perquè a l'edat que tenia... si arriba a caure allà hauria sigut...
Fatal.
És que a més el que fèiem és que el Polls ho dirigia, però el cinquè cant, que és el final, el deia ell, no? I passava pel passadís i llavors apareixia ell, no? I ho hem adaptat aquí al Teatre Auditori, esclar, no havia passadís, havia posat per l'escenari, no? Però aquí, sempre que ho feia un monestir, el que hem fet és, la idea vaig tenir que sortís un personatge anònim, bueno, anònim, sense sortir en el programa, i aparegués pel passadís dient el cinquè cant, no? Que acaba dient, almenys aquesta nit fem el possible per ser uns homes de bona voluntat. Llavors canta el Händel i la gent dreta. I un any vaig aconseguir convèncer que estava com a alcalde encara amb Lluís Recoder, no? I la va fer, esclar, la gent no se sabia, no ho sabien, apareix pels passadís amb la veu recitant ja, i van haver-hi 500 màquines fotografiant. I l'any passat vam convèncer i va fer-lo la Mercè Conesa, vol dir que hem agafat personalitats. I
Laura, quin poder de persuasió, que té, sí, el Jaume.
No, però és veritat, jo crec que és una tradició que és bonic poder-la fer i que segueixi endavant.
Molt bé, hi ha una altra tradició, eh? Si voleu i esteu convidats, el quinto de Nadal.
Que semblava que no la feien, no? Hi va haver, hi ha hagut problemes,
no? Hi va haver mals entesos, però que, és que sí, que s'acaba fent i a més es fa...
I a més 5 dies, em sembla, no?
Es fa una miqueta més llarg. Home, déu-n'hi-do, eh? La gent que s'hi passa un dia o un altre pel quinto. És divertit.
Sí, sí.
És divertit, és curiós.
I aquest sí que també...
I tradicional. També és molt
gran.
I aquest agrupa també gent molt jove, és per tothom, està clar, però també gent jove que en moltes ocasions a l'hora de programar, a l'hora de fer activitats i en aquests, els Nadals que sol passar, doncs permeteu que ho digui, que hi ha un sector de la població que és la gent jove, a vegades, sí, que diuen i nosaltres
que tenim... Hi ha molta cosa infantil.
Heu pensat, molta cosa infantil, molta cosa per a gent
per
gran, adult, que sigui.
Però pels adolescents...
Però pensades per gent jove, que no és fàcil pensar coses, tot s'ha de dir, però existeixen moltes opcions, moltes possibilitats i no sempre s'hi pensa prou, penso. L'altre dia, sembla que era ahir sortia una carta d'un noi que justament explicava una miqueta això, no? queixant-se una miqueta de que, clar, a les nits, que és quan surten la gent jove, doncs no tenen a Sant Cugat, no tenen gaires llocs, els bars tanquen. Sí, explicava que havien anat a un bar a prendre alguna cosa i que van tancar. I que al cap d'una estona van anar en una plaça, xerrant i això, i que una senyora dalt d'un balcó es va queixar perquè feien soroll i no podien dormir. I al final van acabar a Barcelona, es veu. Home, a veure...
Bueno, si haguessin continuat empenyent-los...
No, un dia d'aquests... És una carta, una carta d'aquestes que surten habitualment. I sí, a vegades la gent jove, tots han tingut gent jove, no, a casa, perquè més que menys...
No, i hem sigut joves també.
I hem sigut joves també, no?
Encara ho sou.
I potser sí que falta, potser, no sé, jo tinc aquesta impressió de que falta encara feina a fer perquè hi hagi més activitats. Hi ha el Casal Torreblanca, que es fan moltes coses, els districtes, que déu-n'hi-do també, hi ha una bona programació d'activitats també, però jo penso que encara s'ha d'incidir més en aquest tema i arribar al Nadal, jo crec que també s'ha de pensar per la gent jove i s'ha de pensar doncs, en fer concerts, activitats que tinguin molt a veure amb aquest sector de la població. Que...
A veure què passarà aquest any amb el Baobab.
Perquè
té la tradició de celebrar allà al carrer Major.
Exacte.
Doncs tanca molt tard.
I encara ho tornarà a fer aquest any, sí?
No ho sé, perquè clar, li van posar una sanció o li van obrir un expedient i tot això després dels anys que ho feia i no sé com ha quedat la cosa.
Potser demana un permís especial.
No ho sé.
Parlant de joves, l'única Nadal que he rebut aquest any diu, l'edat no compta, l'important a la vida és morir jove el més tard possible. Jo ho estic aplicant cada dia. És bonic això del jove.
Molt bé.
El sentit de jove el pots tenir.
Per cert, Jaume, hi vas anar a la presentació de la programació del Teatre Auditori?
No vaig poder anar perquè aquella mateixa nit tenia el compromís d'anar al recital dels Tres Rodes a Sabadell, que els Tres Rodes també joves s'han recuperat i van estrenar un recital fa 50 anys i el tornen a fer ara amb el mateix repertori, amb homenatge a Joan Oliver, que els escrivia cançons per ells. No vaig poder anar.
Una llàstima, eh? El Becari m'ha fallat aquí.
És que no va ser un acte d'amistat i em vaig comprometre a anar-hi, perquè quan van començar jo també hi era, i doncs mira, els Tres Rodes van fer el tricicle, i el nom els hi va posar el Joan Oliver, perquè, escolteu, si sou tres germans Roda, doncs tricicle. Fins al punt que quan van muntar el tricicle dels Mims van haver de demanar permís als Rodes perquè tenien registrat ells, no? Clar. I bueno, no va per el problema, però esclar, hi ha moments que tens dues o tres coses al mateix tema i al mateix dia, vaja, i clar, no
que pots... tens una agenda molt
plena. Per un acte d'amistat doncs vaig anar allà.
O sigui, que no vas veure. No, tu hi vas anar,
no,
Rogeli?
No, però vaig tenir informació i bé, un cop més, crec que en Pere IV, el nom li ve, li ve de ser el quart, no perquè tingués cap connotació de tipus
germà,
real ni de reis, que era tot el contrari, era un home d'esquerres i fet a la seva. Era el quart germà d'una família benestant, per cert,
de Sabadell.
I de Sabadell, però que aquest era una miqueta la perla negra, diguéssim. Que a les famílies sol passar, no? Quan hi ha més de dos o dos fills, sempre n'hi sol haver algun que va...
Bueno,
un gran poeta, un gran escriptor,
sí. Jo crec que ara celebren el 40 aniversari, no?
Sí.
A la seva mort.
I van fer un homenatge fantàstic, un homenatge que molt ben
muntat. No, i tots Sabadell fan actes d'homenatge i tal, però no ha transcendit, és una llàstima, perquè jo com a actor he actuat amb obres que estrenàvem nosaltres a l'agrupació, no? Hi ha obres boníssimes. Sí. N'hi ha una que es diu Vell Robat, que és importantíssima, i no s'ha fet mai més, no? El Teatre Nacional ha fet obres de l'Oliver, obres diguem-ne que no són les bàsiques d'ell, i en canvi la seva filla, que també hi va recitar, va dir, jo moriré, el pare va morir amb la recança de que aquesta gran obra no l'hagin fet al Nacional, i jo també moriré amb aquesta mateixa recança, perquè no hi ha manera. Són actors i autors, diguem-ne, ara oblidats ja, no?
Sí, li ha passat una mica com al Pedrolo també. Encara que sembla que serà el 2018, que serà l'aniversari, serà el centenari, suposo, que faran també actes així. Però sí, perquè clar, és, quan es tracta de persones que han estat incòmodes pels poders, doncs esclar, no han tingut ni un comiat com han tingut altres, en olor de multitud, Pedrolo va passar desapercebut, okay. I esclar, es fan pedres a la sabata quan viuen, i no acaben de, i molesten. Aleshores, però ara, bé, ara hi ha un motiu com a mínim per això que diu el Jaume, per repescar obres, perquè no era només un poeta, era un dramaturg també, no?
I, no, hi ha obres que s'aguanten sí, perfectament, tant, sí, és un gran nivell.
És un moment d'agafar-les i poder-les fer circular perquè la gent les conegui, i que no estàs veient coses de dius, ara li traurem la pols, una cosa que... No, són obres que són perfectament vigents i que, a més, que tu passes molt bé, algunes són divertides.
Sí. Hi ha, de totes maneres, un sector de la població a Sabadell que se l'estima molt, el Pere
Clar. Molt.
I la seva figura, sí, sí, el seu nom és viu. Tu per Sabadell parles amb gent del món, de la cultura... Sí, sí, sí. I qui tothom coneix Pere Quart.
Hi ha un teatre, a part del Teatre Oficial de Sabadell, hi ha el Casal Pere Quart, fan actes culturals, i no, bé, a Sabadell sí, però clar, que no surti de Sabadell, no?
Sí.
Faltaria menys. I ara que parlàvem de noms propis, ahir la notícia era el Cervantes que ha aconseguit Eduardo Mendoza, que vaja, no sé a vosaltres com, què us ha semblat la notícia. De fet, no és el primer escriptor català, em sembla, que rep un premi d'aquest tipus.
Procuren que si és català, que sigui català, però sempre amb una ideologia molt concreta. Vull dir que no, el d'Eduardo Mendoza no és precisament un senyor que estigui vibrant pel procés català, sinó
però més que en contra,
i s'havia significat en algun moment determinat a favor dels drets nacionals de Catalunya, per tant.
Però últimament em sembla que l'home ha fet una... és intel·ligent i ha entès una mica les coses com van.
No ha dit pas que... No ha dit res que no hagués dit, no. Però bé, vull dir, és un premi de l'Estat, que dona l'Estat, i evidentment no el dona els que no estan a favor de l'Estat, també s'entén, oi?
Però han altit molt a Barcelona, ha sigut molt bo, perquè la ciutat dels prodigis,
sí, Samaranc,
que va donar primer abans dels Jocs Olímpics, es va donar a conèixer a Barcelona.
Samaranc també enaltia molt Barcelona. Sí.
No, és que jo conec força en el senyor Mendoza, i li agraeixo perquè sempre que he fet alguna cosa a Barcelona ens venia a veure. I no té res a veure.
No, és que Barcelona...
No té res a veure Barcelona amb Samaranc, amb el Mendoza.
No, dic el que tu estàs dient. No, és que si agafem el rabat per les fulles, aleshores no ens entendrem. Tu parles de Barcelona. Barcelona la pots enaltir, la pot enaltir tothom, totes les ideologies, perquè Barcelona és una ciutat. Hi ha qui l'enalteix com a Barcelona, ciutat espanyola. Hi ha qui l'enalteix com a capital de Catalunya, nació d'Europa. És molt diferent.
Però la ciutat dels prodigis, tothom que l'ha vist i la coneix, és una forma de donar a conèixer Barcelona.
Jo he llegit la novel·la, sí.
Bé, sí, la pel·lícula va tenir un èxit.
Sí, però Jaume, és com diu el company, és que també pràcticament tots els autors literaris de Barcelona, que viuen a Barcelona o a la província, han escrit sobre Barcelona, perquè realment Barcelona ven, també. Hi ha una part de la literatura que és molt important, que és primer fer una obra ben feta, però escriure sobre Barcelona, doncs això ven, i això ho han fet, no sé, a la Catedral del Mar, qualsevol, sí. molts dels autors que... Per tant, això jo diria que és un mèrit, jo diria que no és el mèrit una miqueta està primer, si és la seva professiosa feina, en escriure bé i com més bé millor. I després també, això com diu el Víctor, hi ha gent que s'ha significat més i hi ha gent que no s'ha significat gens. En el cas que estem parlant, la seva significació en la situació actual catalana ha estat molt minsa o gairebé
però no nula. Negativa.
No, però realment en aquests moments es demana a personatges d'aquesta talla, demanem la gent dempeus, doncs que se signifiqui una miqueta, com ho han fet altra gent, ho ha fet molts personatges, el Llach no cal dir-ho, una persona que ha anat al davant sempre donant la cara, i el qual doncs,
Serrat,
des d'aquí li hem d'agrair
el Serrat, llàstima que no t'han vist la cara que
parlem de nom.
No, el Serrat Serrat, el Serrat no s'ha significat en aquesta línia, però tampoc s'ha mogut de la seva. El Serrat sabe molt bé quina és la seva línia i ho ha manifestat sempre. Si una cosa, i aquí sí que vull ser un defensor del Serrat, si una cosa té el Serrat, a part d'un gran actor i una gran persona, l'he conegut personalment, és que no s'ha mogut d'on estava. El Serrat, quan parla de política, quan parla de Catalunya, està en la línia que estava, una persona que ha estat fidel, jo crec que és fidel al seu poble, en la seva línia.
Coherent
amb la seva vertent socialista, que sempre ha estat més a prop d'aquí que de qualsevol altre partit, i per tant, el màxim respecte possible.
Respecte, tant com vulgui, però comparativament entre l'escriptor Mendoza i el Serrat, s'ha manifestat molt més el Serrat contra la independència que no pas el seu Mendoza.
No, el Serrat no.
Contra
fa
no, eh? Jo no diria que en contra, eh?
En contra no.
En contra no, però no. Estava amb els socialistes i ara està d'acord en què no s'ha de fer veritat, el dret a decidir.
No, d'acord, però ell no, ha procurat no parlar. Hi ha gent que procura no parlar, hi ha gent que ho fa, que no procura no parlar, no significa res, no saps com pensa. El Serrat se sap perfectament com pensa, però ell procura no fer declaracions d'aquesta mena, no li sentiràs res de tot això.
I
no
el Mendoza tampoc,
a diferència del Llach, que sí, evident, Llach ha fet ha fet una aposta de país per tota la vida, per descomptat, no?
I coherent des de la primera cançó fins ara, l'últim dia que ha estat al Parlament donant suport a tot el procés i a la gent que està dins.
Paral·lelament, una persona que no és d'aquí però que va viure a Catalunya i que sempre ha parlat, ha cantat les excel·lències de Barcelona, de la Barcelona que ell li agradaria, com a capital espanyola de no sé quantes coses, el Vargas Llosa. I és evidentment un senyor que està absolutament en contra dels drets nacionals de Catalunya d'una manera visceral i que diu autèntiques barbaritats allà pel món de Catalunya. I ell viu en aquella època, que això no ho va fer mai García Márquez. García Márquez era una altra mena de persona, sí que va entendre Catalunya, era una altra cosa, però Vargas Llosa és un espanyolista profund, a més, per això l'Estat l'ha premiat i l'ha condecorat i tal.
I Nobel.
I sí, bueno, sí. I bé, clar, una cosa no treu l'altra, no? Ara, de tota manera, es pot ser bon escriptor, i una cosa és l'escriptor, l'obra, bé, o de tot artista és igual, una cosa és l'obra...
El treball professional.
I l'altra és la persona. Hi ha persones que no hi prendries ni un cafè, amb artistes que no hi prendries ni un cafè. I al contrari, hi ha persones que no són artistes i els prendries tota la vida perquè són gent meravellosa. Quan jutges l'artista, en aquest cas l'escriptor, què jutges? Què mires com a lector? Potser t'agrada el que fa, no? Dius, m'agrada, és un bon escriptor. Ara, la seva ideologia no m'interessa gens, si no traspua en la literatura. Jo penso que, de tota manera, però això és una opció personal, que un escriptor no pot viure al marge dels problemes del seu país ni del món. Però si el seu país no és lliure, un escriptor no pot mirar un altre lloc. Perquè fa trampes al solitari i aleshores doncs, penso que no juga net. Si tu estàs en contra de la llibertat del teu país i ets escriptor, penso que t'ho has de fer mirar. Però no perquè sigui el teu només, sinó qualsevol país del món que vulgui ser lliure. I quan tu hi estàs en contra, jo no ho entenc, no, això? Però un escriptor que no es pronuncia sobre els temes polítics del seu país és que viu al marge d'això, saps? Si no ho entenc.
Te'n vas a fer un cafè amb el Jaume, ara?
Amb el Jaume, ui, amb el Jaume fem sopars.
El Jaume fem. Esmorzem de forquilla, eh? El cafè és de més a més.
Molt bé, doncs arriben les notícies de les 10, senyors, que tingueu bon cap de... I senyora, que tingueu bon cap de setmana. A les 6 de la tarda comença el Nadal a Sant Cugat, que ho sabeu.
Molt bé.
Que vagi molt bé, adeu-siau.
Adéu. Bones festes.